Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem les estrenes, la cartellera d'aquest cap de setmana, però comencem amb glamour perquè hem tingut dos cites destacadíssimes que són l'avançada dels Oscars, com són els BAFTA i la Berlinale. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Catifa vermella per fer un cop d'ull al que han donat de si aquests palmarès.
Sí, bueno, doncs els BAFTA finalment s'ha acabat imposant una batalla tras otra per sobre de Hamnet, que és l'altre gran favorit a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. S'han dut el BAFTA a millor pel·lícula, el BAFTA a millor director per Paul Thomas Anderson. També s'han dut el premi a millor actor secundari per a Sean Penn en el paper del coronel Stephen Lockjaw, completament supremacista. També s'han dut el de millor pel·lícula, el de millor guió adaptat per Paul Thomas Anderson, que adaptava, recordem, la novel·la de Thomas Pynchon, Vinland. I sorprèn justament que no s'hagi endut el de millor actriu secundària, que hi havia nominada Teyana Taylor en el paper de la mare de la protagonista, Willa Ferguson, que sonava com la gran favorita també. De fet, és una de les grans favorites a guanyar l'Oscar a millor actriu secundària, juntament amb Amy Madigan per Weapons, que no estava nominada al BAFTA. I sorprèn que al final el BAFTA no hagi anat ni per l'una ni per l'altra, sinó per l'actriu Umi Musaku per Los Pecadores, que finalment ha guanyat el BAFTA a millor actriu secundària. O sigui que, bueno, sorprèn també dintre dels BAFTA que el guardó a millor pel·lícula estrangera hagi caigut per Valor Sentimental, que s'ha menjat a l'altra gran favorita, que és El Agente Secreto. I aquestes són algunes de les sorpreses que ha deixat aquesta gala, on es van esclarint una mica noms de cara als Oscars, però després els Oscars poden ser completament diferents.
I tant, i tant. I què en destaquem de la Berlinale?
Doncs que finalment, bueno, ha sigut un festival molt controvertit, perquè, bueno, aquest any presidia el jurat el director Wim Wenders, director de París, Texas, El cielo sobre Berlín, recentment Perfect Days, i, bueno, ha sigut un festival molt marcat per la polarització política, perquè s'ha acusat el festival de no posicionar-se en cap moment ni a favor ni en contra del genocidi que s'està cometent a Gaza, quan, per exemple, a Venècia la gent s'havia volcat molt a favor de Gaza, i, bueno, el festival va declarar que el cinema havia de ser una cosa completament apolítica i que, bueno, que el festival s'havia de mantenir al marge de la política. En qualsevol cas, al final, l'Os d'Or l'ha acabat guanyant la pel·lícula Yellow Letters del director Ilker Chatak, conegut per la seva pel·lícula Sala de professores, que va estar nominada fa un parell d'anys a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, i que, bueno, que en aquest cas, en el seu retrat d'una parella a Turquia, doncs ha acabat guanyant l'Os d'Or a millor pel·lícula, amb un palmarès que alguns han dit que era decebedor, ja que les millors pel·lícules del festival, doncs, s'han anat sense premi. Es destacava molt també una pel·lícula mexicana que es diu Moscas, que em sembla que finalment no ha guanyat cap guardó. I destacar també, doncs, que el premi a millor interpretació de la Berlinale, que allà a la Berlinale no donen millor actor i millor actriu, sinó millor actor protagonista, actor o actriu protagonista i actor o actriu secundària, doncs el de millor actriu protagonista ha sigut finalment per Sandra Hüller, per una pel·lícula que ha fet, que es diu, Rose, i destacar, doncs una mica això del palmarès del Festival de Berlín, doncs, que ha estat marcat per l'absència de grans noms.
I aquest cap de setmana, dissabte a la nit, tenim els Goya a Barcelona.
Sí, correcte. A Barcelona aquest any es fa la 40a cerimònia d'entrega dels Premis Goya, que presentaran Luis Tosar i Rigoberta Bandini, que ja s'han encarregat de promocionar-ho a bombo i platillo. I que, on te recordem, doncs, parteix com a gran favorita a Los Domingos amb un total de 13 nominacions, seguida de prop per Cirat amb 11. I pel que hem pogut veure en les últimes setmanes, sobretot en l'entrega dels Premis Feroz i els Forqué, doncs sembla que finalment el gran guardó de la nit serà per Los Domingos, tot i que Cirat segurament rascarà bastants premis en les categories tècniques.
Tècniques, oi?
Sí.
Oi que el so és completament femení,
sí,
a Cirat?
Sí, el so de Laia Casanovas és un dels punts forts de la pel·lícula, i segurament el de millor so, com que està nominada també a l'Oscar, se l'acabarà emportant.
Ha estat un any prou bo pel cinema espanyol. Si ens fixem en la taquilla, segons xifres de Sense Cine, El Cautivo ho ha patat amb 5,2 milions d'euros de recaptació, situant-se entre les 5 pel·lícules espanyoles més taquilleres d'aquest any, seguida per Los Domingos amb 3,9 i La Cena amb 3,7. En canvi, El Cautivo no sona tant, no?
No, no, el Cautivo, bueno, ha rascat unes quantes nominacions, en total n'ha rascat, espera, ja t'ho dic, sí, 7 nominacions, empat a nominacions amb Los Tigres i Sorda, però no ha sonat tant com a pel·lícula. En les últimes hores es va dir que podia acabar estant entre les nominades a millor pel·lícula o millor direcció per a Alejandro Amenábar, però finalment no ha acabat sent així.
Abans d'anar a la cartellera, quan vau estrenar Balandrau, vam tenir un pressentiment i vam dir aquesta pel·li segurament ho peta, i així ha estat, oi?
Sí, sí, ho ha petat, ha sigut un èxit absolut, gairebé 1.500 espectadors en 8 sessions al Kubrick. Hi havia una cua el dimecres que arribava més enllà de la farmàcia Amador.
Dimecres va venir el productor, sí, el Tono Folguera,
correcte,
i una actriu.
Correcte,
oi?
Hi havia una cua per la sessió de les 8.30 que arribava més enllà de la farmàcia Amador. Més de 200 persones van omplir la sala. I o sigui que moltes gràcies a tots i cadascun dels espectadors que heu pogut veure la pel·lícula i esperem que la recomaneu.
I aquells que no hagin pogut, manteniu la pel·lícula encara.
Correcte, sí, sí. El fenomen no s'acabarà aquí i hi haurà es va fer una altra sessió ahir a les 5.45 a l'Assassí. Demà a la tarda a les 5.30 se'n farà una altra. Diumenge a les 4.30 una altra i finalment dimecres a les 5.30 una altra. I si continua tenint aquest èxit, l'allargarem més.
Bones notícies. Anem amb la cartellera. Amb quin estrena arrenquem?
Scream 7.
És aquí.
Flipo que estemos en este hotelito de psicópatas.
Oh, 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 oh. Buah, qué punky. Detecta si te mueves. Hola.
És una saga molt longeva que continua atraient espectadors a les sales. La prova és que aquesta és la que fa 7.
Sí, sí. Vull dir, sembla que aquesta matança no té final. Sempre hi ha algú disposat a agafar el relleu de l'anterior persona que s'ha posat la màscara de Ghostface. I en aquest cas, doncs, la novetat és que Neve Campbell retorna com a protagonista, com a heroïna, com a reina del grito d'aquesta nova entrega. Justament ha sigut una entrega problemàtica, s'ha de dir, des del començament, perquè bueno, Wes Craven, pare de la franquícia, mor el 2015, malauradament amb 76 anys, i llavors els directors Matt Bettinelli Olpin i Tyler Gillett, que són un duo creatiu que es coneix com a Radio Silence, doncs es fan càrrec de la cinquena i la sisena entrega que es van estrenar el 2022 i 2023, i just llavors es posen a treballar amb la setena, però veuen que tenen problemes d'agenda per altres pel·lícules que estan produint i decideixen, doncs, apartar-se del projecte. I Paramount contracta en el seu lloc el director Christopher Landon, director de Feliz Día de tu Muerte. I què passa llavors? Que la protagonista, que és de la cinquena i la sisena part, que és Melissa Barrera, fa unes publicacions a xarxes socials defensant Palestina i és acomiadada. I poc després Jenna Ortega, doncs, baixa del projecte també. I finalment, doncs, bueno, doncs acaba la pel·lícula en mans del director de la franquícia, del guionista de la pel·lícula original. I amb Neve Campbell de nou com a protagonista, que no havia pogut tornar amb l'entrega anterior per disputes salarials. I bueno, ja es destaca, doncs, que és una pel·lícula que és pur fan service, amb Courtney Cox, que també torna, amb Matthew Lillard, que també reprèn el seu rol, i plena de morts i punyalades sanguinolentes de primera categoria.
No serà la millor de la saga, oi?
Possiblement no, però pels més incondicionals serà un espectacle igual de gaudible.
Canviem de registre. Què més s'estrena?
Los Miserables, a l'origen.
No te queremos aquí, asesino.
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Señora Magloire, ponga un cubierto más.
¿No me ha oído? Soy un condenado. 5 años por allanamiento.
¡Venga! ¡A trabajar!
14 por haber intentado escapar 4 veces.
Caliéntese junto al fuego.
¿Quién es usted?
Un sacerdote.
No sabemos nada de él. Hay que avisar a los gendarmes.
El señor es nuestro invitado.
De la novel·la de Los Miserables de Víctor Hugo se n'han fet moltíssimes adaptacions cinematogràfiques, els musicals també són famosos. Què té aquesta nova adaptació, Miquel, de diferent que ens porti al cine?
Doncs que justament no se centra en la part menys coneguda i menys adaptada de la novel·la, que és el començament, els primers capítols. D'aquí que la traducció del títol original, que és Jean Valjean, a seques, hagi sigut aquí a Espanya, Los Miserables, El Origen, i que, bueno, i se centra doncs, justament en aquella part que menys interessava adaptar amb les adaptacions prèvies, que és, bueno, quan Jean Valjean surt de la presó després de passar-se 19 anys allà, i, bueno, justament troba acollida a casa del bisbe Myriel, que, bueno, que és un home completament bo, que intenta ajudar amb els pobres, i ell doncs haurà de triar entre l'odi que el consumeix per dintre, Jean Valjean, o la possibilitat aquesta de redempció que se li està posant sobre la taula. Llavors dirigeix aquesta nova adaptació Eric Besnard, que és director de pel·lícules que han sigut autèntics hits aquí a Vilafranca, Delicioso, Les coses senzilles, La primera escuela, amb totes ho heu petat a l'assassí, o sigui que esperem que amb aquesta compliu també, i totes amb el mateix actor, Gregory Gadebois, que aquí interpreta Jean Valjean, i justament es veu que realment després d'aquesta nova adaptació, un cop conclou, ja anem directament a el que seria Els Miserables que coneixem de tota la vida.
Diuen que és una bona mostra de cinema independent i compromès, que és una pel·lícula humanista, pausada, discursiva.
Sí, bueno, que pot... deien que el pitjor és que pugui resultar avorrida, però que és una llàstima perquè en el fons realment és una pel·lícula molt interessant.
Seguim amb revisions de clàssics.
Sí, Scarlett.
Una traición tan rastrera como esa merece ser castigada. ¡Ejecutadlo!
¡Padre!
Juro que lo habré de encontrar. Vengaré a mi padre.
¿Entonces estoy soñando? ¿Por qué estás aquí viva entre los muertos?
No me preguntes, porque yo prefiero creer.
¿Qué dices?
¡Capturada la princesa!
¡Dejad de luchar de una vez! ¡Por favor, hablemos sin armas!
¡Acepta la realidad! ¿Quieres espabilarte una vez?
¿Vas a buscar pelea otra vez?
Es que así es como he vivido.
Veo que estás herida. Tranquila, yo estoy contigo.
Aquesta princesa medieval és l'alter ego de Hamlet, no?, d'alguna manera.
Correcte, és una versió femenina de Hamlet, plena de fúria, encarnant d'alguna manera la fúria femenina. I qui dirigeix justament aquesta pel·lícula, bé, primer de tot deixar clar que és una pel·lícula d'animació, una pel·lícula anime.
És veritat.
És un, doncs qui hi ha al darrere és un mestre de l'anime japonès, que és Mamoru Hosoda, director de La chica que saltava a través del tiempo, director de El niño y la bestia, Mirai, mi hermana pequeña, i recentment Belle, on revisava el mite de la bella i la bèstia a través d'internet. Doncs bé, doncs en aquesta ocasió ens presenta aquesta història d'aquesta heroïna que és assassinada juntament amb el seu pare i acaba com en una mena de limbo espiritual que podria semblar sortit de Mad Max, i allà coneix un infermer que és la bondat personificada i que busca ajudar amb la gent, i emprèn doncs el viatge de venjança cap al seu oncle, que és el responsable de l'assassinat del seu pare. Es veu que és una barreja bastant singular de pel·lícula bèl·lica, pel·lícula d'acció, pel·lícula d'aventures, de viatges en el temps, tragèdia familiar, però justament hi ha una digressió musical, que sí que és veritat que hi ha com un interludi musical entremig, que justament per singular, per extravagant, doncs acaba sent un parèntesi deliciós. Però sobretot es veu que el director té molt de maneig per les escenes d'acció i per la violència i per les escenes de violència i més sanguinolentes.
I visualment és molt potent, no?
Sí, correcte. Ja és curiós perquè en el limbo aquest espiritual s'utilitza l'animació per ordinador i en el món normal, el món dels vius, s'utilitza l'animació tradicional. Llavors, vull dir, es veu que a l'ull li costa una mica acostumar-se a aquesta barreja, però...
Aquest salt que has d'anar fent.
Sí, però en general es veu que a nivell visual és molt prodigiós.
He trobat que és emotiva, que entreté, però que no sorprèn. També he trobat alguna crítica en el sentit de que d'aquest director n'esperaven moltíssim, que està com en un altar, aquest senyor, i que potser la pel·lícula no està a l'alçada d'aquestes expectatives tan altes que alguns crítics s'havien fet, no? He trobat un que deia mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, clar, tenint en compte que les seves anteriors pel·lícules estan considerades per alguns com pel·lícules excel·lents, obres mestres, doncs aquesta es veu que a nivell narratiu potser flaqueja una mica, però es veu que és una pel·lícula més que digna.
I tenim més estrenes. Quina proposes?
Sorry, baby.
¡Madre mía! ¡Hola!
¡Por fin llegaste!
¡Sí, he llegado!
¿Me echas de menos, aunque estés casada?
¡Qué mayor soy!
Pues sí.
La uni fue...
Oh, y el posgrado.
¿Verdad?
Pero me gusta estar aquí.
¿De verdad?
¿Qué te trae por aquí?
Me preguntaba si tendrías... cosas para encender fuego.
¿Para qué lo quieres?
Mi amiga y yo vamos a hacer perritos.
Tiene buena pinta.
Lo siento, solo tenemos para dos.
Es duro, ¿no? Seguir aquí.
Es duro en cualquier lado. Me pasó algo bastante.
Explica'ns de què va Sorry Baby.
Doncs d'una noia que és una professora de literatura en una universitat de Nova Anglaterra, que viu pràcticament sola. Bueno, abans vivia amb la seva millor amiga, si no recordo malament, amb una cabana allà a Nova Anglaterra, i ara viu sola i ve i justament la visita a la seva millor amiga del passat, i això doncs treu a la llum un trauma que té, que és que un professor de la universitat, quan ella era alumna, doncs va abusar d'ella, i encara té el trauma que no ha acabat de sanar. I bé, i justament aquesta pel·lícula va tenir la seva estrena l'any passat, el 2025, al Festival de Sundance. Allà va guanyar el Premi a Millor Guió. D'allà va saltar la quinzena de cineastes de Cannes. Després va passar a la Seminci, que va guanyar el Premi a Millor Actriu. I finalment va acabar nominada als Globus d'Or a Millor Actriu de Drama. S'ha quedat fora de la carrera dels Oscars Eva Víctor, la directora i protagonista de les nominades a Millor Actriu. Però sí, ha estat entre les favorites fins llavors. I bé, justament doncs es veu que és una pel·lícula notable en molts sentits, que brilla tant a nivell formal com a nivell de guió, perquè es veu que hi ha molts moments on, en comptes d'explicar a través de les paraules, ho fa a través de les imatges, assenyalant finestres o portes per parlar del trauma de l'abús. I que, bueno, diuen que no és una pel·lícula fàcil, mai complent amb els seus personatges, però que alhora sap utilitzar una mica també l'humor per parlar d'un tema tan delicat.
Fotograma sentencia, increïble debut d'Eva Víctor, que ens recorda per què ens agrada o ens ha d'agradar el cinema independent. Tenim una musical, també.
Sí, Epic, Elvis Presley in Concert.
Written and a lot said, but never from my side of the story.
Aquest és Elvis Presley en aquest documental de nom èpic.
Sí, correcte. El dirigeix Baz Luhrmann, que va dirigir el biòpic d'Elvis Presley amb Austin Butler i Tom Hanks, i aquí ha utilitzat material d'arxiu amb confessions a la càmera d'Elvis Presley, que recull part dels concerts que va fer a Las Vegas davant de més de 2.000 persones quan acabava de tornar del servei militar i quan trobava a faltar els escenaris després d'una carrera no gaire prometedora fent pel·lícules. I, bueno, es veu que al·ludeix també la part referent al consum de drogues i de més, però, i el, bueno, i els abusos domèstics amb la seva dona Priscilla. Però en general es veu que és tota una experiència i que s'ha de veure en la pantalla més gran i amb el millor so possible.
Sí, el concert ha estat remasteritzat, aquest concert d'Elvis a Las Vegas, però, com deia el Miquel, no és un greatest hits, sinó que amb tot aquest material d'arxiu que va combinant va de descobrir una mica qui hi ha darrere del mite d'Elvis. I l'última proposta?
Orwell, 2 + 2 = 5.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
De nuevo, ¿cuántos dedos?
Mi punto de partida siempre es un sentimiento de injusticia.
Diuen que Orwell és una pel·li, un documental indispensable. Coincideixes?
Sí, 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 perquè amb els temps tan foscos que estem vivint, on s'està fent realitat justament tot el que va plantejar 1984, doncs aquesta és la pel·lícula que es pregunta tota l'estona què pensaria Orwell del que estem vivint ara mateix, on la nova llengua que plantejava 1984 ja s'està fent servir, on justament hi ha el règim total, on hi ha massacres, guerres, de més. Doncs bueno, el documental aquest utilitza imatges de Jeff Bezos, utilitza imatges d'Elon Musk, de Donald Trump, per parlar de com tot el que està... Tot el que va plantejar Orwell quan va escriure 1984 ara està ressonant en l'actualitat.
I el 2 més 2 és igual a 5 és per demostrar com ens imposen la mentida. 2 més 2 són 4, però si diuen que són 5, clar, si ho diu Bezos, si ho diu Trump...
Sí, sí, tu acabes creient.
No? Sí, tots sí. Combreguem. Dirigida per l'exministre de Cultura d'Haití, Raúl Peck.
Sí, sí, hi havia fet un documental que es deia I Am Not Your Negro, que es veu que havia estat nominat a l'Oscar. Doncs aquí justament utilitza imatges d'arxiu per parlar, doncs, bueno, per fer la pel·lícula que ens hauria de terrir amb absolutament tots. I on podem comprovar que Orwell tenia motius per preguntar-nos, comenceu a veure ara quin món estem creant?
Anem a la cartellera. Quan tindrem aquestes estrenes i què podem veure aquest cap de setmana?
Sí, doncs Los Miserables a l'origen ja està confirmada a partir del proper divendres, dia 6 de març, a les sales d'Así, de cap de setmana. Després, Sorry Baby està confirmada també ja a partir del dijous 12 de març a les sales d'Así, de dijous divendres, en col·laboració amb el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament. I després Epic, si consultaríem aviam si es pogués fer el Kubrick, si no, igual es podria rescatar de dijous divendres. I Orwell, si hi hagués lloc també de dijous divendres, seria una proposta molt, molt, molt interessant. I res, us esperem avui a les 9 a l'assassí, última sessió de Si podria tenir una patada, en versió original, amb una Rose Byrne que li pot treure l'Oscar a Jesse Buckley per Hamnet. Després, el cap de setmana, continua el fenomen Balandrau, dissabte, diumenge i dimecres que ve, i com he dit abans, la continuarem allargant si continua sent un èxit.
I esperem que continuï omplint la sala.
Sí, esperem que continuï. I el cap de setmana també l'assassí, La gente secreto, l'altre gran favorit a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera juntament amb Valor sentimental, en versió original i doblada al castellà. I després el Kubrick us esperem amb com cabres, en català, pel·lícula d'animació per tota la família sobre unes cabres que juguen a bàsquet. Després continuem Cumbres borrascoses, que ha sigut una de les pel·lícules més publicitades de començaments d'aquest any. I després us esperem diumenge amb el concert de Queen i dimarts al vespre en directe des de la Royal Opera House amb l'òpera Giselle.
Una pila de propostes per triar i anar al cine. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.